amb aquestes expressions de terrorisme i d'odi, des de la lluita per canviar els cors dels violents i, sobretot, a través de la promoció d'una pau que no només sigui una utopia o un horitzó final, sinó, com deia Gandhi, un camí, o millor dit, el camí. Ens acompanyen en aquesta tertúlia d'anàlisi d'avui, que no volem que sigui utòpica, però sí que explori altres vies, més enllà del que diu tothom avui aquests dies. Ens acompanyen Fernando Sánchez Costa, diputat del Partit Popular al Parlament de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda i content de tornar a estar aquí amb vosaltres.
Gràcies. Nosaltres també content de tenir-lo novament com a diputat reelecte, perquè va entrar a causa de la dimissió d'un company, no?
Així sí, la vida té aquestes coses, efectivament.
Número 9 per Barcelona i, per tant, novament diputat dels 11 que té el PP a la Cambra Catalana. També saludem avui Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel i militant, en aquest cas, de Convergència Democràtica. Senyor Toni Florido, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com estem?
Bé.
També content de tenir-lo entre nosaltres i completem les presentacions saludant Mercè Fernández Soto, que és membre fundadora de l'ONG Tot Suma de Sant Esteve Sesrovires. Senyora Mercè Fernández, bona tarda, benvinguda.
Hola, molt bona tarda a tots.
També contents de tenir-la entre nosaltres.
Bé, igualment.
Senyors, tot agraint la seva presència, en una primera roda, si els sembla, jo els volia proposar comentar com veuen la situació internacional i la situació que ens afecta a tots després de l'atemptat de divendres passat a París, o els atemptats simultanis, millor dit. Que uns atemptats que, per la xifra de morts, es comencen a semblar als de Madrid, de l'11M, de fa 11 anys.
Doncs, bueno, la veritat és que penso que hem de parlar perquè és actualitat, és rabiosa actualitat, però al final què passa? Que estem donant publicitat, no? I a lo que ells volen, no? Ells, aquests terroristes, perquè no tenen una altra paraula, aconsegueixen el que es proposen, que és, doncs, que la gent tingui por i sembrar una mica el pànic, no? Això ho aconsegueixen i també aconsegueixen molta publicitat perquè ens passem el dia parlant d'això, que d'altra banda és inevitable.
El que passa és que potser és menys dolent que aconsegueixin això que no pas que aconsegueixin matar persones, com bueno, però, van fer divendres a París.
No, però és que el tema és que aconsegueixen sembrar la por pues fent això, no? Matant.
No, evidentment una cosa malauradament porta a l'altra, perquè
exactament.
Les seves intencions són les que són les que són, ja ho sabem.
Sí, està clar que... Bé, el que tenim clar és que això no és una cosa llunyana ni que han estat fets esporàdics, sinó que és una realitat que pot passar, que ens pot colpejar i que està present i que... Europa té una cosa curiosa, no?, que és que... Abans parlaves del fet del Líban i en el Líban hi ha hagut atemptats i està en guerra a l'Orient Mitjà des de fa molts mesos, amb una situació de cruesa extrema. Suposo que aquí heu parlat alguns cops,
sí,
dels cristians perseguits, etc. I aquí doncs, tothom, d'alguna manera, s'ha tapat els ulls fins que ens toca a nosaltres, no? I desgraciadament ens ha tocat a nosaltres i comencem a copsar la magnitud del repte i del dramatisme que tenim davant.
Mm-hmm. També no cal dir-ho, ja que tenim aquí un representant d'una associació israeliana o israelita, a Israel no cal dir que els coets de palestins o les respostes dels militars israelianes han mort també desenes de persones aquests últims mesos, no ho hem d'oblidar.
Malauradament,
per seguir posant exemples, eh?
Sí, malauradament aquests fets de París no són una novetat des d'un punt de vista israelià. El fet d'anar a un restaurant o agafar un autobús o fer la teva vida de civil habitual i que en qualsevol moment et pugui passar qualsevol atemptat és el dia a dia dels israelians. Aquí a Europa, sobre el que està passant a Orient Mitjà, només ens posem a opinar quan hi ha alguna cosa que passa relacionada amb Israel o quan, després de 4 anys, ja, i 300.000 morts a Síria, ens trobem que hi ha una quantitat de persones que escapen d'aquell horror i venen a casa nostra, o quan tenim un atemptat a París. O sigui, han hagut de passar 4 anys i 300.000 morts perquè, diguem, a Europa ens plantegem què està passant, no? A mi em sembla que aquí mereix un cert anàlisi.
I tant. un país sirià on, a més, un grup que es fa dir Estat Islàmic controla territoris que havien començat a ser importants. Sí. Potser ara se'ls frena, però... I això és el que està sent la clau, no?, d'aquesta amenaça a Europa. Sí, perdoni, senyor Sánchez Costa.
Sí, jo, perdona, però volia fer una reflexió també una mica com des d'un punt de vista més filosòfic o antropològic, perquè m'he dedicat uns anys i ara pensava... És a dir, la nostra cultura, que és ha estat una cultura... Això és el xoc gairebé incomprensible per una cultura postmoderna com la nostra. Vale? Vivim en la postmodernitat, que tot és fragmentat, que tot és somni, que tot és realitat virtual, fins que xoques amb la cruesa de la vida com a brutalitat, no? Que en altres èpoques de la història era més habitual. Ara, per això, per nosaltres és una cosa absolutament gairebé incontrolable, perquè vivim en un món, això, de virtual, de somni, fragmentat, i de sobte, pam, la realitat de la mort, de la violència, i ens costa, no?, de gestionar. És a dir, aquesta perspectiva més filosòfica que ara m'ha vingut al cap.
Sí, sí. Algun comentari més sobre, a nivell general, Mercedes... Mercè Fernández, perdó.
No, jo el que comentava també ara, comentava sobre el tema dels refugiats i tal, doncs ara tenim un problema, o el problema es fa més, s'agreuja, no? Perquè què passa? Que ara la societat, no? Pues, amb aquesta por que tenim, doncs posem a tothom el mateix... sac, per dir, no? I ara què passa? Pues la gent té més por amb el tema dels refugiats, perquè si amb els refugiats vindran terroristes, que si la gent encara mirem més, una miqueta més, pues la persona que porta el velo, que si... Aleshores, a la societat és un problema greu, perquè no podem confondre, no? Perquè jo penso el que comentaves, que els refugiats venen precisament fugint de la guerra i del terrorisme que hi ha al seu país.
Però, jo estic d'acord amb tu i em sembla que els primers perjudicats de tot això són els pobres refugiats, que és un cop molt dur per ells.
Molts que es queden allà patint,
i molts que es queden. Efectivament, també suposo que s'ha d'acabar de comprovar si efectivament és una persona que s'havia colat entre els refugiats o no ho és a dir, perquè una cosa és que aparegui un passaport i una altra cosa és que ho sigui, és a dir, pot tenir
tot
molt
interès,
ho pot haver fet a propòsit, no ho sé, però pot ser. Però també és cert que a vegades el discurs aquest bonista de no parlem d'això, no diguis això. Jo recordo quan el ministre de l'Interior va dir que podria passar. No, què dius? No parlis d'això, no diguis això, perquè et matxaquen a la xarxa, et matxaquen a tot arreu. Bueno, clar, si no es pot parlar de diversos temes, si tot és fantàstic, al final passa el que passa. És a dir,
que no estem preparats per afrontar
això. Que jo crec que estic d'acord amb el que deia la Mercè, que el que no es pot fer és generalitzar. Però, clar, si tu negues la realitat o et poses una venda als ulls, després, quan la realitat t'esclata, i ara pots dir, no té res a veure, no ho sé, amb una comunitat. Doncs, evidentment, que no, però és veritat que en certa manera, doncs sí, perquè algunes persones surten d'allà. Llavors, o això ho afrontes... o això ho afrontes, o si no acabes d'entendre l'arrel dels problemes, no?
Sí, però realment jo penso que els terroristes tenen altres formes i, no sé, més capacitat per entrar que no sé, aquí camuflats, no per dir, entre els refugiats, perquè també corren el risc, no?, de si passen entre els refugiats, doncs de d'on acabaran, de com acabaran, per què ho han de passar malament si ells no tenen aquesta necessitat.
Clar, i a més, tens raó que és un cop molt dur per a ells i que és una llàstima, no?, perquè aquestes persones, bueno, són les menys responsables d'això que els hi ha passat.
Mm-hmm. Sobre aquest tema, jo vull... Jo vull dir que crec que hem de veure els refugiats com a víctimes,
exactament,
indubtablement, i que, en tot cas, si els terroristes aprofiten aquesta via d'entrada, doncs és inevitable, i si no venen per aquí i venen com a turistes, oi que no prohibirem als turistes entrar a Europa? És a dir, Europa sí, sí, és un continent obert, som una societat liberal... on tothom se sent d'alguna manera responsable de les seves accions i on tothom molt o poc pot fer la seva vida amb certa llibertat, no? I això és el que el terrorisme que significa l'ISIS vol combatre. És que aquí estem davant d'un problema ideològic. L'ISIS és un repte que hem d'afrontar a la societat occidental molt seriós, però que és de caire ideològic. Té una visió totalitària de la vida i sobre això són les accions que hem de prendre. El que no podem és començar a actuar de forma, diguem, histèrica, i si ara resulta que algú dels terroristes va entrar o no amb vies refugiats, no començarem a sospitar de tots els refugiats.
Sí, perquè a més hi havia un cert consens entre partits, dintre d'Europa, una mica minso, però havíem arribat a un cert consens de que era important ajudar aquestes persones i que Europa havia de ser solidària. I efectivament, jo també sóc partidari de per això no modificar la política d'asil.
I més tenint en compte que aquest consens era difícil d'assolir, perquè alguns països, s'ha de dir, alguns governs no havien estat a l'alçada del que es necessita des d'Europa, no?
Aquesta solidaritat. És un mercadeig bastant indigne, que això com a europeu a mi m'ha avergonyit molt. Mm-hmm. O sigui, no podem ara unes persones que són majoritàriament unes víctimes, i així s'ha de dir, complicar... O sigui, jo crec que aquí està en joc la pròpia credibilitat com a societat, l'europea, davant d'aquest repte. I
cal activar els mecanismes de seguretat, però igual que amb els turistes, com diu vostè.
Jo també estic d'acord, per altra banda, amb aquest bonisme que a vegades sembla ser que domina, no?, cert discurs polític que no serveix per solucionar cap problema. I de les coses se n'ha de parlar, però se n'ha de parlar amb serenitat, perquè d'algunes qüestions, com el de la immigració, si no en parlem nosaltres, en parlarà, acabarà parlant algú altre, que potser és un radical, i és un tema que a la societat també li interessa, i necessita respostes dels partits convencionals, i no queda en mans de partits que tenen un tarannà predemocràtic, per dir-ho manera.
Bueno, sí, perquè ara, amb això que parlaves de que Europa, som oberts i tal, bueno, doncs ja tenim també, per exemple, Marine Le Pen, no?, que ha aprofitat a fer aquí campanya electoral.
La líder del Front Nacional Francès, recordem, la ultradreta.
Exactament. I ja ha comentat, no?, de que s'ha d'aprofitar el tema de tancar fronteres i tal, no?, per... O sigui, aprofitant aquí a fer, en aquests moments, a fer campanya electoral.
Això és gairebé inevitable, de totes maneres.
De vegades, bueno, un fet d'aquestes dimensions, com un atemptat terrorista tan gran, pot tenir conseqüències en la sensibilitat ideològica dels votants, no?,
normal,
dels ciutadans.
I el populisme és un vehicle que a vegades... sap canalitzar aquestes pors.
En les democràcies, no?
Està clar que els partits majoritaris, el seu repte és el de la serenor i el d'oferir també solucions, perquè si no apareix la Jean-Marie Le Pen o qui sigui, amb fórmules màgiques que realment no solucionen res, però activen mecanismes de confort sentimental, però al final no agreugem els problemes.
Ara, Europa... som especialistes en deixar podrir les coses i després intentar pal·liar-les. Però hem deixat podrir lo de Síria molt de temps, i a vegades... I als Estats Units també, eh? És a dir, aquí ningú... I a vegades per la por de prendre decisions. I
s'ha de... Hi havia un cert suport als rebels perquè es pensava que s'acabaria amb un règim que havia tingut una deriva totalitària.
Però, Ignasi, també penso que si tu dones suport als rebels, els hi dones suport.
Clar.
I si tu no dones suport, no els hi dones. Perquè no pots fer és anar jugant a mig així i tens una guerra de 5 anys allà i després t'esclata tot a les mans. Per tant,
i clar, no sé, a vegades... No pots donar suport a estat islàmic.
No, però tu has de prendre i dius, bueno, jo... A vegades hi ha decisions difícils, no? Però has de prendre alguna decisió.
Si no s'han pres les decisions que s'havien de prendre i ara és molt complicat. Ningú sap exactament en el moment actual quin actor d'aquell conflicte seria el que valdria la pena donar suport. Potser els kurds, però clar, alhora tens a Turquia, aliada de l'OTAN, que no hi estaria massa d'acord. Els rebels de l'estat lliure de la Síria, de l'exèrcit lliure de Síria, havia estat un inici d'un embrió de possible interlocutor amb Occident, però aquests dubtes van fer que no tinguessin la solidesa suficient i alguns grups també rebels contra Assad, però de caire islamista també, han acabat dominant aquella
sala. I a més tenim allà...
Han capitalitzat la revolució anti-règim.
I a més tenim allà un cert xoc, perquè és que és un pufle molt complicat, no?, entre l'Iran i l'Aràbia Saudí, i perquè tu podries dir, bueno, doncs, l'Iran podria ser un actor que contingués a l'estat islàmic, però clar, llavors també l'Iran té la seva cara fosca.
Una batalla per l'hegemonia entre l'Iran i l'Aràbia Saudita, i a l'igual que la Guerra Freda, Estats Units i la Unió Soviètica... lluitaven mitjançant tercers països, aquí està passant
igual.
Això.
La guerra de l'Iran i l'Iraq. L'Iraq era un aliat d'Occident, amb Saddam Hussein fins i tot, no? Sí, és curiós. Bé, senyors, tot el puzzle, com deien vostès, és molt complicat. M'ha semblat molt oportuna la referència a la dimensió ideològica totalitària de tot això, feta pel senyor Florido, perquè això no és una qüestió religiosa. Ahir teníem aquí amb nosaltres un musulmà, Mohamed Halhul, secretari general de la Federació Consell Islàmic de Catalunya i membre del grup de treball estable de religions, que reiterava la seva condemna i parlava com a musulmà de pau i de la necessitat de convèncer aquells agents desviats de l'autèntic islam que promouen aquest terrorisme, un terrorisme que, a més, sí, podem dir que té a veure amb un determinat islam, però no és l'islam que reconeixem en les persones que conviuen amb nosaltres, per exemple.
És cert, és així. Jo tinc, per referències, no tinc família a París, que ja són de tercera generació, i ja fa anys, parlant amb ells, doncs, amb tot el tema de la immigració i tal, comentaven, diu, mira, és que quan realment és així, quan ve la primera generació, ve a treballar, a sortir del món en el que estan i doncs, a buscar una vida una mica més confortable, no? Què passa? Quan arriba la segona generació i estem en una societat i, bueno, amb tot el tema crisi i tal, pues, l'atur arriba per tots. Què fan? Ja els joves que tenim en general, doncs estan desencantats perquè no veuen una solució de futur, no? Doncs aquesta gent doncs encara més, no? Perquè han vingut, els seus pares han vingut del seu país i ara es troben en una situació que no són d'enlloc, perquè on estan no pertanyen allà. Al seu país tampoc no pertanyen perquè ells ja han nascut al país on han arribat, no? Aleshores, aquest desencant tan gran, clar, si arriba, jo què sé, hi ha algú que els convenç, que els parla també del que... Clar, això és quasi normal, doncs, que els puguin convèncer, no?, de que tindran una vida millor d'aquesta manera, però...
Aquí hi ha un problema de fons que, evidentment, no justifica, estaran vostès d'acord, el que són els assassinats.
No, clar que no justifica, però que el problema, el tema és que el problema està aquí. I jo això ho comento perquè diu, penses, com es pot combatre això? Quina solució té?
El mateix primer ministre francès, Manuel Valls, ho reconeixia poc després de l'atemptat contra la revista Charlie Hebdo, és a dir, que Europa moltes vegades no ha sabut donar una bona acollida a persones de cultures diferents.
Sí, el que passa que...
Recordem la crisi de les Banlieues fa més de 10 anys.
També hi ha una tentació a voler-ho explicar des d'un punt de vista occidental d'anàlisi, és a dir, fem del materialisme dialèctic tot, i per tant creiem que la pobresa i la ignorància és suficient per explicar que algú cometi assassinats. Però si fos així, veuríem moltes altres comunitats cometent aquest tipus de delictes. Per tant, i no és així, la pobresa... O sigui, el que no podem fer és criminalitzar, a més, els pobres, o veure en una persona pobra o que no té estudis com un potencial terrorista. I aleshores, aquí hem d'entendre que hi ha una ideologia molt potent que sí que atreu gent d'aquest extracte social, però també a persones que tenen llicenciatures. El Mohamed Atta, que va ser un dels pilots que va atentar contra les Torres Bessones, havia estudiat a la universitat a Alemanya. El Bin Laden era una persona rica. O sigui, no busquem solucions senzilles, però una cosa molt complexa.
Molt interessant, que no sé si haureu llegit, que del Jan Bruma, que es diu Occidentalisme, que explica la visió i la representació d'Occident que tenen les persones que cometen aquesta mena d'atemptats, no? Com una mica com la gran prostituta, la gran Occident, com la gran depravada i com el conjunt de tots els mals. I és un llibre molt interessant que per entendre per què també alguna gent això en formació s'enrola amb aquests tipus de moviments.
Per cert, s'ha sabut aquesta tarda una notícia recent que a partir de la investigació sobre els atemptats de París, la policia francesa ha identificat un jihadista de Tolosa, de Llenguadoc, que seria el que va llegir una gravació difosa aquests dies per internet en què Estat Islàmic reivindicava els atacs. És un ciutadà francès establert a Síria, de 35 anys, i que es diu Fabien Klein, identificat amb aquest nom. Un francès establert a Síria, el que deia abans Mercè Fernández i que hem comentat també altres vegades, no? Que Estat Islàmic s'ha estat nodrint.
Sí, de fet, però en els anys 70 o 60-70 vèiem els de les Brigades Roges a Itàlia que cometien assassinats absolutament nihilistes, per dir-ho d'una manera, com aquí, i eren molts d'aquests membres, eren joves que provenien de l'alta burgesia italiana, és a dir, a vegades els joves, o no tan joves, es deixen fascinar per motius diversos, per la violència i per un transfons ideològic que la fa atractiva. Perquè la violència en si mateixa tampoc és suficient explicació, perquè una societat que consumeix molta violència, com la japonesa, és de les més pacífiques. Els japonesos tenen un consum d'oci violent molt elevat, però això no fa que després derivi en absolutament...
No sé si esclatarà algun dia el Japó.
Sí, perquè... igual surt tot de cop.
No ho sé.
Si no hi ha un rerefons ideològic, diguem, si ell no construeix aquest imaginari, no es construeix amb alguna cosa més, si només és oci, doncs sembla ser que en el cas del Japó no...
Japó no s'hi donaria per parlar bastant.
Sí, segur. Té molta creativitat tecnològica i gran capacitat, no?, els japonesos.
Sí. Vull dir que
allà els tremola la terra, això sí, malauradament.
Sí,
desastres naturals.
Sí. Suposo que això també té un comportament psicològic important.
Sí. Bé, avui... Sí, Mercè Fernández.
Sí, no, jo ara el que també em pregunto si... La decisió que ha pres, per exemple, el president francès de bombardejar doncs, la ciutat de Raqqa, o sigui, 10 avions, no?, són els que han anat.
Sí.
Si són decisions encertades, no? O sigui, ara tenim aquests atemptats, doncs vinga, bombardegem.
Ja ho estàvem fent abans dels atemptats.
Sí, però ara ha sigut com la resposta, no? Vinga, Déu de cop i més contundent, no? És la resposta encertada?
Aquesta és la pregunta que nosaltres ens fèiem al principi. És aquesta resposta bèl·lica...
Clar, el tema és aquest...
La llavor de la futura pau?
Exactament.
Aquesta és la
exactament, perquè dius... I els efectes col·laterals? Perquè el tema és que els efectes col·laterals estan i aquí cauran civils. Perquè amb un bombardeig d'aquest tipus...
Segurament els mal anomenats efectes col·laterals, perquè sempre si hi ha morts, doncs és...
Bueno,
És una pregunta molt complicada, eh? I a més, també des d'un punt de vista doncs, cristià, doncs és complicat, però...
I tant.
També existeix el dret a la defensa, no?
La legítima defensa, sí.
I, bueno, a vegades també jo... A vegades la gent treu punta de tot, no? I m'han passat un meme que sortien uns... Doncs amb unes jaules d'aquestes de l'Estat Islàmic i deien, bueno, ara cantarem Imagine, de John Lennon, Imagine aquí tots en pau. Bueno,
vull dir... cançó de pau, sí.
Sí, que a vegades a la vida és maco, lo de la no violència i tal, però clar, doncs igual aquests igualment van a per tu, o sigui que... I no ho sé, jo sincerament són decisions molt complicades i gràcies a Déu a vegades un no les ha de prendre. En qualsevol cas està clar, i tu deies al principi, Ignasi, que no és l'única solució, ni potser és la més important, no? Aquests dies al G20... que també dius, bueno, ja era hora, no? Han pres alguna decisió de tallar el finançament a les fonts de l'Estat Islàmic.
Sí, i han reconegut que hi havia unes vies de finançament.
I també sembla, avui he sentit, no?, que aquests estan venent petroli a Mansalva. És a dir, no sé exactament qui compra, potser nosaltres amb els nostres cotxes portem petroli de l'Estat Islàmic, però que això potser és més eficaç que els bombardeigs.
Exactament.
El combat contra l'Estat Islàmic té diversos fronts. Crec que el militar és ineludible, malauradament.
En la situació d'ara, com a mínim. No?
Ocupen un territori molt gran, ciutats senceres, tenen la població sotmesa a un règim fosc, per dir-ho d'alguna manera, i això només es soluciona anant-hi. Que passa que Occident no està disposat a portar soldats propis i ho fa tot des de l'aire, amb el que significa de, bé, potser que hi hagin civils que surtin perjudicats. Mm-hmm. Aquest front, d'una manera o l'altra, s'ha d'assumir. Però crec que és tan important, o potser més, el que acabàveu de dir. O sigui, ara mateix, i se sap de temps, l'Estat Islàmic és l'organització terrorista més rica de tots els temps, perquè domina uns pous de petroli que no només els té, sinó que els explota. Està venent petroli per la frontera de Turca i amb molta llibertat. És un petroli que consumim a Occident i això és conegut, es pot finalitzar i s'ha de finalitzar. I tota com es vehicula tot aquest finançament a la frontera amb Turquia, de tots aquests camions que surten carregats de petroli, és on s'hauria de poder actuar.
Però perdona, que sembla que coneixes el tema, doncs els venen a Turquia o els venen a través de Turquia a les...
Tot. A Turquia, a través de Turquia... És un negoci molt gran, molt gran, massa com perquè sigui impossible d'amagar, i és gràcies a això que l'ISIS pot captar... Perquè hem de saber que quan tu t'integres en l'ISIS, reps un sou. És a dir, aquí hi ha... la gent hi va i necessiten una infraestructura. Estan actuant com a govern, recapten impostos, assumeixen els ingressos del petroli i paguen als seus militants, i això no es fa amb sorra del desert. I és sobre això que s'ha d'actuar, perquè al final, si no escanyes aquest flux de diners, ells poden anar creixent.
Clar, però aleshores el que dius tu, que és el que es comenta, no? Que està tot vehiculat a través de camions que transporten aquest petroli, no? Aleshores, un atac aeri no té aquí cap... O sigui, seria més estar allà sobre el terreny a controlar això.
O carregar-te les fonts de petroli, no sé si això... Ho han intentat, però clar...
Ja, a veure, també hi hauria un risc de ecològic, segons quina cosa fessis amb els pous petrolífers. Per tant, és un tema complicat, però...
Clar, perquè els poden abocar al mar...
Sense anar-hi amb infanteria, per dir-ho d'una manera, diguem, planera, és molt complicat. Per tant, has de comptar amb algun actor local, però ara, actualment, només amb els kurds una mica es pot comptar. Però els kurds ocupen una zona, i no tota, i fins que no hi hagi una presència militar, diguem, suficient com per controlar el territori, serà complicat actuar només des de l'aire.
Bé, avui, en el Mirador de l'Actualitat, comptem amb la presència de Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, de Mercè Fernández, membre fundadora de l'ONG Tot Suma, Sant Esteve Sesrovires, i també del diputat del PP al Parlament de Catalunya, Fernando Sánchez Costa. Una última qüestió sobre el tema dels atemptats. Podríem tractar molts aspectes que ens desborden pel que fa al seguiment de l'actualitat, però aterrant en el que és la investigació i el treball policial i d'àmbit europeu, també polític, després dels atemptats de París, tenen alguna esperança vostès que es puguin detenir els artífexs? Sembla que hi ha una investigació molt, molt rigorosa i una acció policial.
Sí. S'acabarà...
S'han identificat els suïcides, els kamikazes, que aquests estan morts, però els vius, aquest és el problema.
Europa no és un estat policial, per tant, serà impossible controlar tot i tothom. De fet, gràcies a Déu, això no...
Espera.
No és així. Però sí que som bons a l'hora de desenvolupar una investigació i tibar del fil i arribar i acabar desarticulant aquests comandos i aquests grups que, evidentment, hi havia una certa infraestructura. Jo crec que sí, que s'acabarà sabent, En tot cas, si no és que no han escapat, que jo no crec que hagin pogut, però en tot cas jo crec que els que han fugit seran trobats i els que els han ajudat també seran descoberts.
Però aquí això, problema... això seria un alleujament una mica dintre de la tragèdia, no? És a dir,
sí,
que hi hagi una capacitat policial i de seguretat a Europa per capturar els qui són capaços de cometre aquestes massacres.
Però aquí tens el problema...
No dic que s'acabi el problema,
no,
eh?
No, però tens el problema de que realment estàs parlant de suïcides. És a dir, per exemple, el terrorisme d'ETA, clar, els era més difícil atemptar, perquè havien de planificar l'escapada, que no t'agafin, aquí...
Tenia aquest punt de covardia de sí. fugir, d'amagar-se.
Aquí, si t'enxampen, doncs, bueno, pues, acabes, per això ja saps que acabaràs no, malament.
El botó i ja està.
O acabaràs morint, o la presó, però, bueno, d'això es tracta.
És una perversió...
El martiri, en aquest sentit, de pervertit.
Clar, que fa més fàcil poder matar, exacte.
El que passa que aquí hi ha aquests, els que sí, que estan disposats a tot, però no són els únics. O sigui, la xarxa o el grup, la infraestructura que han necessitat per cometre aquests assassinats, han necessitat de gent local que no ha estat disposada al martiri, que per això no ho han fet. I, per tant, aquests també seran important que es trobin i veure quina era aquesta infraestructura, com estava instal·lada, quines eren les seves relacions, quins generadors del discurs de l'odi hi ha darrere d'això, perquè normalment això es suporta amb aquestes persones i, per tant, això serà important que es descobreixin.
Important, els autors intel·lectuals, els que maquinen els atemptats. Un que porti una bomba a la panxa, si passa per un aeroport, el detecten, també, s'ha de dir.
Bueno, de fet, no van fer el que volien fer, que era entrar
a l'estadi de França. Hi han estat milers els morts.
Sí, allà l'atemptat amb tres... suïcides, o sigui que encara
hi haver sigut...
tenir sort.
De tota manera, l'avió rus no van detectar la bomba, no?
Es veu que en sospiten de dos treballadors de l'aeroport.
Això va ser algun treballador.
Al final, clar, és complicat. En el cas de l'Elal o les companyies aèries israelianes tenen controlat tot el que entra en l'avió per personal propi, clar. Això, al final, quasi t'obligarien a fer-ho...
A mi m'han baixat anar a Israel al sota, obrir-me la maleta,
No? La seguretat als aeroports està
en
la màxima...
Té una servitud, però que, en fi, tothom dona per bona.
Per bona, sí. Sí. Algun comentari més, Mercè Fernández?
No, amb això que parlem ara, també jo el que penso és on està el límit, no?, entre la seguretat, que és molt important, i ja quan arribem a la llibertat personal, no? Que està aquí és...
Conflicte de drets,
no? Exactament, és un conflicte que...
Jo crec que la gent, i potser no és el nostre cas, acabarà preferint, perquè al llarg de la història habitualment ha estat així, la seguretat a la llibertat, I potser no és el nostre cas.
Sí, però el tema...
Això és un perill.
El tema...
No volem que desaparegui la llibertat,
Exactament, és un perill. Perquè, clar, en aquests moments o en moments puntuals, és cert que tothom preferim la seguretat. Val? Però el tema és si després això continua o quan acaba això.
Que no sigui una excusa.
Exactament.
A partir d'ara, vinga.
Això ja va passar amb l'11S als Estats Units. Era el 2000, i ja va passar que moltes de les accions que es van fer per seguretat han quedat implantades, no han desaparegut.
I els nord-americans ho assumeixen majoritàriament molt. Bé, senyors, ens queden 2 minuts i per acabar sí que m'agradaria deixar de banda el tema dels atemptats terroristes de París i la situació internacional per comentar breument com està la situació política a Catalunya. No ens n'oblidem. Fins divendres en parlàvem abastament. Què passa amb Junts pel Sí i la CUP? Sap alguna cosa el senyor Florido o el senyor Sánchez Costa o la senyora Fernández? Breument, sisplau.
Sé que ara mateix estan tots una mica marcant territori, per dir-ho d'alguna manera. La negociació s'allarga més del que en principi estava previst, perquè més o menys el que era el que es podia... El que es desitjava i es volia era que en segona votació, com a màxim, es poguéssim tenir president. No ha estat el cas, per tant, hi ha un escenari...
Sí.
Encara que...
D'interrogants,
no? Sí.
També, bé, hi ha aquesta mena de pas enrere que ha dit avui Francesc Homs, candidat a Democràcia i Llibertat, on estarà Convergència a les eleccions del 20 de desembre.
Si
permets, breument. Ens queden 30 segons, però endavant, perdoni.
A Convergència s'han adonat el gravíssim error que va ser presentar aquella declaració de desobediència, insubordinació davant de les lleis espanyoles, perquè això també davant de la comunitat europea és molt i molt difícil d'explicar. Suposo que a dintre hi ha hagut un cert nerviosisme i ara estan fent una mica pas endavant, pas enrere, a veure si tranquil·litzen a la gent.
Mercè Fernández.
Bueno, a mi que m'ha xocat, no?, els comentaris del conseller Mas-Colell, no? Que diu que prefereix noves eleccions que l'acord amb CUP. I aleshores penses, deu ser complicat.
Sí, sí. I Ciutadans, que demanava eleccions la nit electoral, ara diu que no prefereix eleccions.
Ah, no?
No? Es veu que han dit que no. L'informo, senyor parlamentari.
Gràcies. Home, és que jo estava treballant allà al Parlament i no he llegit tota.
Ho deixem aquí. Gràcies, Fernando Sánchez Costa, Toni Florido i Mercè Fernández Soto, per haver-nos acompanyat. Fins una propera ocasió. Bona nit.
Bona nit, gràcies.
Són les 8 del vespre. Seguiu en sintonia amb Ràdio Estel.